Tot just un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, i ric una mica perquè mentre sonava la sintonia el Jordi Casas no sé què ballava exactament. Jordi, què ballaves? Era una sardana?
Jo tampoc ho sé.
Doncs et quedava bé, eh? Perquè, vaja...
Quan un t'estil, tu.
A part del Jordi Casas, amb nosaltres en Domènec Miquel i Antoni Ramon. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moltes gràcies per tornar a aquestes tertúlies del Gall del Monestir. I primer de tot, com els ha anat a l'estiu? Jo sé que alguns de vostès ja els he vist pel carrer i així, però vaja, voldria també que ho expliquessin.
Bé,
Toni.
Relaxació, descans, lectura, jugar amb la criatura i muntanya. A propet, entre Cerdanya i Pallars. Uns dies Cerdanya, uns dies Pallars.
Molt bé.
Resumit.
Algú més vol explicar? No té per què explicar-ho ningú, eh? Vull dir, bàsicament, si ha anat bé, ja està, eh? No... Sí?
Nosaltres sempre fem un retir espiritual a la Cerdanya.
També? Ostres, la Cerdanya, tu.
Sí. Sí, francesa, per cert. No, més que res, perquè els preus són diferents.
Més elevats o més baixos?
Més baixos,
sí.
Més baixos, sí. Sí, sí. Tot i que al final després sempre has d'anar acabant a comprar a Espanya, eh? Vull dir, en fi, perquè... La banda francesa, els proveïments no estan...
No acaben de...
Sí, no acaben de funcionar tan bé. Però bueno, sí.
Jordi.
Jo bé. Dintre de la desgràcia d'això d'estar prejubilat, que quan arriba l'estiu, clar, ja fa aquella il·lusió, no? Les vacances ja fa aquella il·lusió quan treballes.
També t'estalvies la depressió de tornar a la feina. Eh?
Exacte, això és important. No, jo bé. He passat uns dies al País Basc, com cada any, a casa uns amics, i uns dies a la selva. A la selva d'aquí, eh? A la selva d'aquí, a la cantonada, no. No,
l'Àfrica
Equatorial.
No.
Aquí, a la selva.
A la comarca.
A la selva, efectivament. I mira, menjar, beure i posar algun quilo, ja està, que és l'objectiu de tot estiu.
Home, al País Basc és difícil no engreixar-se.
No, allà no, em vaig engreixar aquí, allà no, perquè feia bastant d'exercici, vaig engreixar aquí, però bueno, sí, tampoc tant, eh?
És una zona que es menja malament i que passes gana normalment.
Sí. I sobretot si estàs amb un que és un gran cuiner, llavors ja acabes de rematar-lo.
Encara més perillós. Una cosa,
bé.
Han passat alguns dies aquí Sant Cugat a l'agost?
Sí.
Jo l'última setmana, sencera.
Han percebut més gent que altres anys? Que és una discussió o una conversa que a vegades ha sortit ara al carrer o fent un cafè de...
És que...
Aquesta sensació que potser hi ha més gent que altres anys.
Jo he passat tota l'última setmana. L'última setmana ja no és. Ja no? Hi ha molta gent a sobre la quinzena i ha tornat i tal. No ho sabria dir. A la primera vaig estar aquí fins al dia 7, em sembla. Home, jo diria que... Sí, que vaig... Havia gent, és clar, que Sant Cugat cada dia són més... Però bueno, a veure, si la deducció que es vol treure és que la crisi fa que la gent d'allò marxi menys dies i tal, segur. Ara no he fet estadístiques.
Home, aquest Toni. Pot ser un motiu, l'altre també pot ser que cada vegada la gent té les vacances més repartides, no? Ja no és aquella l'obligatorietat de que una empresa tanca el mes d'agost, no?
També,
i tothom fa vacances el mes d'agost. El meu cas és així, eh? Com tanquem el mes d'agost, faig vacances d'agost i no puc triar altra més opció, no? Però jo crec que ara també la gent té les vacances més repartides. Molta gent que treballa en sector serveis, doncs, han de cobrir l'agost, per tant, la gent està per aquí.
De fet, ja el vam recordar perfectament als anys 70, jo diria que fins a ben entrat als 80... Sant Cugat l'agost era un mes mort, aquí tancaven les 4 o 5 empreses, no? Condiesel, Ciama, com es deia aquell altre, el tèxtil, bueno, o Texa i tal, igual. I fins i tot tancava el Meson, perquè fins i tot tancava el Meson, i Sant Cugat quedava com mort un mes d'agost, eh? La gent s'anava al poble i tal, però clar, era un altre Sant Cugat.
De fet, les botigues, moltes d'elles han fet una o dues setmanes de vacances o tres les que s'ho poden permetre, perquè òbviament la persona que no obre la botiga no ven i no ingressa, per tant Sant Cugat sí que hi ha hagut un... pel que m'han explicat jo he estat bastant fora, però vaja, que encara hi havia un cert moviment i que això es notava, no? Potser una mica més de gent i que els comerços per necessitat tenien obert.
Home, si vols treure alguna anàlisi, doncs costava aparcar a la zona de l'Avinguda Cerdanyola, tot i ser gos, i no tenies cap problema per aparcar a l'Eixample Sud. No sé si aquesta lectura també es podria fer.
Sí.
Perquè sí. Aquí sí que ho vaig notar diferències respecte a altres anys, eh? O sigui, l'aparcament sempre és una mica el termòmetre de com està d'ocupada la ciutat, no?
Sí,
i tot el que és barri monestir estava amb certes dificultats com sempre, com durant tot l'any, i en canvi l'Eixample Sud, doncs, bueno, podies aparcar un tràiler.
Sí, això és veritatíssim, perquè a veure, nosaltres baixem un dia, bueno, per raons vàries, diguéssim, i resulta que fa uns anys aparcar davant de casa doncs era el més fàcil del món, i ara no, eh?
Han canviat les coses, doncs. Escoltin, parlem de l'11 de setembre, demà és la Diada Nacional. Home, Jordi, no crec que no haguessis pensat que parlaríem de l'11 de setembre i de la Via Catalana.
Jo amb aquest tema estic...
Que segur que portes l'argumentari preparat.
Estic saturat.
Per què estàs saturat?
Després, demà, al final us explicaré una anècdota, això que vaig viure ahir a la Fira del Llibre Català.
Bueno, seguim. La vols explicar ara o no?
Home, sí.
Doncs vas.
Jo ja vaig anar a Barcelona amb tota la bona fe d'anar a comprar el llibre a la llibreria del museu. Del Museu d'Història de Barcelona, però no vaig caure que feien horari del museu, no horari de llibreria, me va quedar aquí la llibreria, qui la gestiona és la central. Va, vaig trobar tancat. Baixar a Barcelona sempre és agradable. Llavors ja tenia la intenció d'anar, en sabés, d'una fira de llibres, o la setmana de llibre català a l'Ingla Catedral. Escolta, és que és una obsessió, és monotemàtic. Sí, jo, a mi m'agrada l'assaig, l'assaig en general o d'història, bueno, i dius, bueno, es trobaràs a algo i tal, no? Evidentment era en català, això és evident perquè la fes en català, això clar, també era estrangers, però bueno, és que era molt automàtic. I només trobaves o infantil o algo sobre l'11 de setembre. No hi havia res més. No hi havia res més. 11 de setembre, remembrances històriques, independència, pipa... No hi havia res més, clar. Jo dic, hòstia, és que això realment és... des del punt de vista intel·lectual, és empobridor. Ve un senyor de fora que no sap de què va la cosa i veu, i diu, hòstia, això és tota la producció intel·lectual i editorial que fan a Catalunya? Bueno, era tremendo. A mi m'és igual perquè compro llibres quan em dono la gana i si no els trobo allò, els trobo en un altre lloc, no? Però vas amb la intenció, sobretot d'història, m'interessava, ostres, els llibres d'història que han sortit i tal, allò sempre... No hi era... Home, si són 11 de setembre, tot el que vulguis, però 11 de setembre més o menys amb el C, no? Vaja, jo ho trobo una mica... Bé, la sensació que em va donar, hòstia, és empobridor, no? Perquè bueno, vas a buscar més varietat i no hi era. Mira, és un, una de les coses que hem de pagar pel fet de que la Fira del Llibre Català sigui la setmana abans o durant l'11 de setembre. Si fos el mes d'abril, potser hi haurien altres coses. Bé, és igual. Ja dic que era una anècdota, però...
Dit això, deixeu-me fer un petit resum de com està el tema Sant Cugat. Demà... prop de 3.200 persones amb 31 autocars i vehicles privats aniran a l'Hospitalet de l'Infant a través de l'Assemblea Nacional de Sant Cugat per participar en aquesta Via Catalana. Segons l'organització, gairebé tots els trams estan plens, segons també unes declaracions que ha fet Carme Forcadell, la portaveu de l'Assemblea. Només queden algunes places per omplir a les Terres de l'Ebre i al Montsià, però garanteix que s'ompliran aquests trams si no hi ha persones que deixen d'anar-hi perquè aquestes persones ja s'han apuntat. Al mateix temps ha cridat a la participació aquelles persones que no s'hagin pogut apuntar perquè vagin a algun dels trams i s'hi afegeixin. Dit això, els demanaria una opinió sobre què pensen d'aquesta Via Catalana, si preveuen que serà un èxit o no, i depenent de si creuen que serà un èxit o no, quines conseqüències creuen que podria tenir aquesta Via Catalana en aquest procés de la consulta, independència, dret a decidir, com li vulguin dir. Qui comença? Toni?
Vinga. Home, desitjo que sigui un èxit, per sobretot desitjo que sigui un èxit. Espero que la gent es mobilitzi pacíficament, tranquil·lament, omplim aquests 400 quilòmetres i visualitzem el món, perquè Espanya suposo que girarà d'esquena i no veurà, però visualitzem el món doncs, que volem fer un pas important, que ens hem fet grans, i que volem ser un estat més d'Europa. Per tant, desitjo sobretot doncs, que sigui un èxit de participació. Entenc doncs, les dificultats d'omplir doncs, els trams amb menys densitat de població, com són les Terres de l'Ebre, però jo crec que la gent ha fet un esforç important doncs, apuntant-se, fins i tot desapuntant-se de trams on ja s'havien inscrit i donant-se d'alta a trams de les Terres de l'Ebre. Doncs, per tant, la voluntat dels participants és que aquesta cadena demà sigui possible, que no quedi cap tram buit i que donguem doncs, aquesta imatge d'unitat cap a un objectiu comú, que és un estat propi.
Més opinions?
Bueno, jo crec que... Contesto més les preguntes, després ja... Si
el... No, jo les deixo aquí sobre la taula, les anem tractant, vull dir,
No, a veure, jo crec que... No, perquè hi ha preguntes, després hi ha el posicionament de cada un, no? A veure, jo crec que serà molt participada i serà un èxit, A veure, si una, amb l'ambient que es viu a Catalunya, amb el suport incondicional dels mitjans de comunicació, sobretot els mitjans de comunicació públics, amb els del govern de la Generalitat i amb els del propi president, no omple ni no és un èxit, doncs sí que serà un fracàs.
Però creieu que la gent és tan tonta de fer cas al que surt als mitjans de comunicació?
Home, a veure, home, llavors la gent...
Això és una teoria de la comunicació que va quedar totalment, diguem-ne, superada per altres teories que deien que el receptor del missatge era prou madur com per distingir si li convenia o no el missatge, ho dic. Això és comunicació, però és un de periodisme.
Llavors hem d'analitzar perquè quan interessa una cosa s'insisteix tant, no? La comunicació no serveix i la publicitat no serveix.
No, no,
jo crec que sí, que crea un ambient i que creu d'allò, perquè si no sé per què t'ha interès en controlar els mitjans de comunicació per part de tots, no? Jo suposo que sí que serveix. Bé, en tot cas jo crec que sí, que s'omplirà i que serà un èxit. Jo no recordo quines són les preguntes.
No, sí, és un èxit, les conseqüències. Demà què?
Sí, no, bueno, aquí cal veure si els que els hi correspon gestionar això, igual que els hi va corresponir gestionar el 12 de setembre de l'any passat, que això és les forces polítiques, el Parlament, el Govern, bueno, si ho saben fer, si saben encertar l'objectiu, els terminis, si no es precipiten o si es precipiten, vull dir, dependrà després de la gestió que es faci, no? Vull dir que, evidentment, la mobilització en si crea ambient, serveix per apretar, però si després això políticament no es gestiona bé, doncs,
veurem.
Llavors es tracta a veure si se sap gestionar, crec jo.
Domènec.
Bueno, a veure, diguéssim, jo em sembla que era per si una cosa diferent de la manifestació de l'any passat, i aleshores havia de buscar un altre acte així que fos significatiu, i la via aquesta, copiant la via bàltica, doncs podia ser una solució. Amb el temps que hi ha hagut, la propaganda i tot plegat, penso que es completarà, diguéssim, doncs que serà tota sencera i tot plegat, però ho entenc més com un ritual per gent convençuda que no pas, diguéssim, que sigui una cosa... a veure, la via catalana no és màgia simpàtica, que permeti, diguéssim, això avançar. D'acord que donarà una imatge, que aquesta imatge, diguéssim, doncs potser sortirà als mitjans de comunicació europeus i fins i tot, diguéssim, del món, però no sé si això ajudarà, diguéssim, a avançar gaire. Soc bastant escèptic amb aquest sentit, vull dir, no... Penso que, diguéssim, les vies cap a la independència es fan per una altra banda. Ara, és això, és l'11 de setembre, hi ha d'haver-hi una manifestació, hi ha d'haver-hi aquest clam, etc etc. I per una altra banda, és clar, és que quan planteges tu i dius 3.200 persones, diguéssim, doncs a Sant Cugat n'hi ha a la via catalana.
A través de l'assemblea.
Sí, sí.
Remarco, perquè no és que podem comptabilitzar els que s'inscriuen a títol personal, sí que no.
Sí, sí, sí.
Val, jo mateix.
Això, diguéssim... Què és? Un 3,7% de la població de Sant Cugat? No, només és una petita reflexió, Només és un 3,7% de Sant Cugat,
De fet, la via catalana, jo crec que és la mostra, o sigui, repetir una manifestació com es va fer l'any passat, doncs, bueno, té les seves dificultats, però també calia ser original i, sobretot, buscar el que és la repercussió internacional. I la via catalana, esperem en el seu èxit, el que és una demostració doncs, que hi ha una part de la població, o sigui, una part important de la població, perquè no estem dient surto a la porta de casa meva, sinó vull dir, surto, agafo un vehicle o agafo un bus o agafo el tren i em desplaço uns quants quilòmetres, alguns molts, doncs per dir que l'esperit de fa un any, la voluntat d'avançar i la voluntat de tenir un estat propi continua sent vigent entre la població de Catalunya. Jo crec que és la principal lectura que haurien de fer els polítics d'aquest país. És a dir, hi ha tota una part important de la població de Catalunya que vol fer un pas endavant. A més, no oblidem que la via catalana hi haurà doncs, aproximadament unes 400.000 persones. Després, cada poble, cada ciutat farà els seus actes. I molta gent doncs, que difícilment es pot desplaçar, com ja va passar l'any passat.
Sí, 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 però jo torno a insistir el mateix. Diguéssim, una quantitat important, la via catalana tindrà 400.000 persones, que això, diguéssim, aproximadament és un 5% de la població de Catalunya.
Sí, però aquest càlcul... També et podria dir algú, doncs que facin una via pel federalisme, una via per l'autonomia. No, ho dic perquè si et conec l'argument, vull dir que...
El que jo t'estic dient, és que quan es diu és una part important, però és una part quantificable, eh? I a veure, diguéssim, amb un 5% no es va enlloc, necessita més gruix, i va ser, diguéssim, en aquest sentit, i va quedar molt més clar que hi havia una participació molt més gran l'any passat que no pas la que hi haurà en aquest. És això, jo l'única cosa, diguéssim, que reflexiono. És a dir, l'any passat, diguéssim, doncs, 1 milió, representava, diguéssim, un 12, un 13%. Aquest any representarà un 5, un 6.
Depèn, si es desborda.
Per tant, bueno, ja ho veurem.
Ojalà. Jo diré una cosa ara en antena, sense dir els noms de les capçaleres. Sí, hi ha dues capçaleres importants nostrades que estan esperant l'endemà per fer la comparació dels 400.000 amb el 1,5 milió. I em consta, i ho dic perquè en tinc constància, de gent que m'ho certifica. I ho dic, no diré les capçaleres, òbviament, però ja, hi ha gent ja que està esperant això, bàsicament, una mica el que deia ara el Domènec, no? Fer aquesta comparació dels 400.000 contra el 1,5 milió, que una altra cosa hauríem de dir, el 1,5 milió, a veure, no sé qui el va calcular aquella vegada, el 1,5 milió.
Ni era 1,5 milió l'any passat, ni era 1 milió l'any 77,
perquè un 1,5 milió...
És igual, però...
No, no, ja ens entenem.
Encara que no sigui 1,5 milió, si és 1,150 milió, també és molta gent.
Però...
No, digues, Jordi, sí, bueno.
De totes maneres,
autogestioneu-vos els torns,
ja ho sabeu. A part del tema quantitatiu, hi ha un tema de fons, que és el que m'hauria de tractar a mi, que és el que pel qual jo no hi aniré, ni vaig anar l'any passat.
Jo pensava que aniries a encerclar la caixa, però...
No, tampoc, perquè és una crida molt bona voluntat, però ingènua, perquè passava absolutament desapercebuda en el context d'un altre, que és el que cridarà l'atenció dels mitjans i de la gent, no? És molt bona intencionada, però jo crec que hi ha gent que anirà, però crec que passarà desapercebuda. A veure, jo no hi vaig per dos motius, que és la meva anàlisi política, o la meva anàlisi que me l'he fet. Un, per gust de mètode. Jo sóc d'una cultura política que quan un volia fer una manifestació massiva i unitària, jo cridava la més gent, analitzava la situació i negociava els continguts i el lema. L'Assemblea Nacional ha fet la seva crida, molt legítima, això ni ho discuteixo, i el que vulgui apuntar-s'hi que s'hi apunti. Bueno, jo no m'apunto perquè el segon tema, crec que hi ha un error de fons, malgrat que el senyor Forcadell digui que el dret a decidir el tenim, no, això és enganyat personal. Sí. El dret a decidir no el tenim. És una esperança, és una reivindicació, és una voluntat, però el marc jurídic que faci possible que els ciutadans de Catalunya votin i decideixin el seu futur, no el tenim. Tenim referents jurídics i polítics que ens poden fer pensar que hi ha possibilitats d'aconseguir el que en jurídic, efectivament, i després si vols en parlem. Però el dret a decidir, la concreció que ens faci possible que votem, no el tenim. I a més és molt complex i molt difícil d'aconseguir-lo. Per tant, jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu. El primer objectiu que a més concita un gran consens entre els catalans, d'un 75%, hagués sigut reivindicar i mobilitzar-lo pel dret a decidir. No ho han volgut així, bueno, jo crec que és un gran error. Jo crec que és vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. Llavors jo crec que és un error estratègic. Jo crec que avui, aquest any, ens haguéssim mobilitzat i hagués aconseguit una mobilització molt més grossa, mobilitzant-se pel dret a decidir, que és el que primer hem de conquistar. Si no tenim possibilitats de votar, tot el més se'n van orris. Dit molt ràpidament, aquesta és la meva posició. Jo crec que és un error estratègic, però bueno, l'Assemblea Nacional de Catalunya té tot el dret a donar el contingut que consideri convenient i jo tinc tot el dret a pensar que s'equivoquen i a no anar-hi. Síntesi.
Sí, sí. Has dit un argument, no? Però has dit per dos motius.
Un de mètode i un de contingut.
Val, que
els van relacionar.
No, és que jo estic d'acord, diguéssim, amb coses de les que diu el Jordi. Per exemple, diguéssim, l'altre dia sentia que això, el senyor Forcadell, doncs deia és que nosaltres som sobirans. I és clar, de vegades es diuen aquestes coses amb una alegria tremenda, perquè si nosaltres som sobirans vol dir que estem units a Espanya perquè nosaltres hem volgut. I això no és així, No estem units a Espanya perquè nosaltres hàgim volgut, sinó perquè ens ho han imposat per dret de conquesta, que és molt diferent, I per tant, diguéssim, de sobirans res de res. Això és una cosa que ens hem de guanyar. I no ens podem enganyar. I no ens podem enganyar. Hem de saber, diguéssim, on som i hem de saber cap a on avancem. I la sobirania és una cosa que s'ha de conquerir, és una cosa que ens l'hem de guanyar, però no la tenim.
Toni.
No, però justament amb l'Assemblea Nacional en aquest punt, a veure, pot portar equívocs algunes de les declaracions que es fan, però justament amb la convocatòria doncs, de la via catalana cap a la independència, em sembla que més clar impossible, o sigui, aquí No crec que qui vagi a la via catalana pugui dir que ha estat o manipulat o enganyat o que no va conèixer el lema, eh? No, jo crec que no estem en aquesta tessitura. I per tant, jo crec que és la demostració de que la sobirania, el poble català, se la vol agafar, que hi ha tota una sèrie de gent, doncs, que volem dir prou, que volem fer aquest pas endavant.
D'acord, se la vol agafar, però no la tenim encara.
I com, bueno, i a més no, o sigui, no la tenim i probablement no ens la donaran.
Vale.
Per tant, no sé quina serà.
Doncs per tant no ens enredem.
No sé quina haurà d'acabar sent la via, mai millor dit, però ens l'hem de prendre. Si la sobirania d'aquest país ens l'hem de prendre. I quan més gent sortim al carrer a prendre'ns-la, doncs millor. Jo crec que la via catalana, l'objectiu és aquest. El tema de consensuar els lemes o no, jo no sóc membre de l'Assemblea Nacional, per tant no sé com han anat els debats, eh? Però també entenc que arriba un punt, doncs, que hi ha una organització que té un objectiu molt clar, a partir d'aquí pot intentar consensuar, però jo crec que un tema de si ets independentista o no, si vols la independència de Catalunya o no, ja té poc espai de consens. O ho ets o no ho ets, o ho vols o no ho vols. I per tant, sense voler excloure a ningú, però entenc que si l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és aconseguir un estat propi per Catalunya, doncs difícilment podrà consensuar, doncs, amb partits o amb sindicats o amb agrupacions, doncs, que aquest punt el tenen o no definit o obert a la voluntat individual de cadascun dels seus militants, o evidentment estan radicalment en contra, com també hi ha alguns partits, no? Per tant, jo crec que també ja comença a haver-hi la dificultat en el moment que dius, bueno, dret a decidir, val, d'acord, molt bé, però el que volem ja és fer un pas endavant seriós i assolir la independència.
Jo, a veure, evidentment el lema és molt clar i aquí no ho manipula ningú, perquè a més ho han deixat molt clar, i ho han volgut deixar molt clar, com ho van deixar molt clar l'any passat, que encara que al final han obert la mà perquè sembla que les Terres de l'Ebre no s'omplien i que tothom que estigui per dret a decidir serà benvingut, però han deixat molt clar que era una manifestació per la independència. Per tant, amb això no enganyen a ningú, precisament per això he dit jo, que em sembla que és un lema restrictiu i un error estratègic. Però em sembla que darrere d'aquest error estratègic hi ha un concepte de fons que s'està, dos, que s'està generant, que és absolutament enganyós. Un és, quan es diu, dret a decidir és igual a democràcia. No, escolti. Dret a decidir és un aspecte de la democràcia. La democràcia, per definició, és transacció, acords permanents. Què és la democràcia? Acordar marcs i vies per posar-nos d'acord a partir de punts de vista diferents. La democràcia no és una cosa que està en un buit. La democràcia és transacció i concessió per definició. Per tant, quan diuen que és igual a democràcia, sí, és una expressió democràtica, però és una cosa una mica més complicada. I el tema de fons que a mi em sembla, i que hi ha alguns juristes des del Consell de Transició Nacional ja estan deixant anar, és generar aquesta perspectiva de pensar que es pot construir un estat propi sense negociar, sense transaccionar. I alguns ja estan pensant en unes eleccions plebiscitàries, un pronunciament del Parlament de Catalunya unilateral. A veure, algú es pot pensar al segle XXI, en el context europeu, que es pot construir un estat nou independent sense negociar-lo? Això no és Kosovo.
Però la declaració prèvia, sí.
Tu pots declarar, però una cosa... Després,
i ara després hi ha negociació, òbviament.
Evidentment,
sí,
clar.
Que ningú...
clar, per tant...
Jo no he sentit ningú que no digui
no,
que hi hagi
per tant, negociació. Per tant, quan es diu la sobirania ens la prenem... No, escolti. El tema, o hi ha negociació darrere, per tant has de crear les bases, has de crear allò, o no hi ha res a fotre. Allò que això va partir de zero. Partia de zero després d'una guerra i amb el finançament d'Estats Units i de la Unió Europea. Catalunya és una altra història. La complexitat de l'Estat, amb tota la seva complexitat administrativa, política, institucional, financera, si aquí no hi ha un acord amb Espanya, m'entens, amb l'Estat central, com vols construir-ho, això? Per tant, un pronunciament unilateral que no comporti un cert nivell d'acord i tal, vull dir, per això et dic, hem de crear o hem de treballar per crear les bases perquè el procés tingui la màxima legitimació possible. I això no passa només per pensar que la independència la tenim aquí a la cantonada i que tota l'altra feina, que la facin uns altres, que jo crec que en aquesta convocatòria també hi ha una certa deshonestetat, no? Perquè nosaltres anem per la independència i crear ponts, crear consensos, crear les condicions que puguin fotre la votació, això ja ho faran uns altres. Nosaltres a lo nuestro. Em sembla que aquí també hi ha una certa deshonestetat intel·lectual, a part que em sembla que hi ha un error estratègic de fons. Però bueno, és igual. Bueno, és igual perquè Catalunya des de fa un any viviu en un núvol on tot està permès i on tothom es permet fotre dir qualsevol cosa i no passa res. Bueno, ja ens ho trobarem.
Una mica, diguéssim, va ser les declaracions aquestes del conseller Vila, no? Vull dir, doncs això, diguin, bueno, que a veure si sortim de l'adolescència i ens comencem a fer adults.
Sí, i què li va dir Junqueras? Que l'adolescència és una etapa molt bonica,
sí,
i
sí,
que ara
sí,
el que farà Catalunya és de ser adulta. Sí. Un símil absolutament organicista propi del segle XIX, però bueno. Sí, sí.
Però vaja, l'assemblea és un moviment horitzontal transversal amb un objectiu? Home, ara que demanem noves formes de política...
Una cadena humana només pot ser horitzontal.
Ja m'entens el que estic dient.
Ah, no.
Un moviment transversal polític?
No,
a veure,
no
em desmunteu ara el que us anava a dir. O sigui, ens queixem que la política està sempre en mans dels partits, que és avorrida, que no estan per als interessos dels ciutadans, i apareix aquí un moviment transversal amb un objectiu concret, com pot ser... una altra, la PA, per posar un altre exemple, que marquen l'agenda política, que intenten tirar endavant projectes, sí. I, ostres, ja els comencem a... No.
Jo no he criticat. Jo ja us dic que discrepo perquè és una nova estratègia que no comparteixo. Que el puguin fer i que intenti... Escolta, jo això ni ho discuteixo. Només faltaria que una entitat fos la que fos, que evidentment arredarien les persones amb unes opcions polítiques molt concretes, tampoc seria ingenu.
No, home, no.
Només faltaria que una entitat no pogués fer el que vulgui. Mentre respecti el marc democràtic.
Vaja, el senyor Pere Navarro deia que havien de pagar les factures.
Em sembla una bestiesa, això.
Ja ho sé, ja ho sé.
Em sembla una bestiesa.
Jordi, ja ho sé.
A més, va ser una cosa... Perdona, ja no parlo més. Va ser una cosa molt curiosa, no? Perquè el Navarro tal va dir que pagui les despeses i tal. Les despeses de l'organització s'ho paguen ells.
Samarretes, venent samarretes.
Tothom va interpretar que deu ser el correcte que referia les despeses de seguretat. No, però ell tampoc va expressar així. Que es paguen les despeses. Home, ja se les pagaran. Llavors tothom va interpretar, suposo que és el que volia dir, les despeses de seguretat que això comporta, no? De desviar el tràfic i tal. A veure, qualsevol manifestació d'aquest tipus, i s'ha fet de massives, a Catalunya, i no només per aquest tema, això ha anat a càrrec dels poders públics, que és el lògic, no? Vull dir, sembla un tema que no té ni discussió possible, no? Imagina't tu, no?, que la seguretat i el desviament del tràfic i no sé què ho haguessin de fer els propis organitzadors.
Home, era una privatització del dret de manifestació, el que ell demanava.
No, era una privatització d'unes competències que només poden compartir.
No, i dir, vostè fa una manifestació, s'ho paga tot, s'ho paga tot, home.
Jo com a entitat no puc allò dir als municipals on s'han de posar i tal, no?
Home, és que no, m'imagino l'escena d'ordenant els mossos i
vaja. A entendre's, és una gran moguda des d'un punt de vista de mobilitat, i això implica una gran implicació dels municipals d'allò. No puc fer-ho jo a l'entitat, no sé. Home, bueno, jo crec que l'home es va passar malament, eh?
Sí, jo crec que algú el va aconsellar malament, no?
Sí. Ahir la policia de Barcelona ja estava fent advertiments sobre el trànsit de demà i
de 4 a 7 que la gent no hagi amb cotxe ni boig.
Però ja ho començaven a dir ahir, eh? Vull dir que, en fi, ja...
Bueno, l'any passat també va ser la mateixa cosa, no?
Sí, déu-n'hi-do. Canviem de tema perquè...
Per què?
No, si volen continuar parlant de la via, ho dic perquè ara, a partir de les 10, els nostres companys del Sant Quatrefons entrevistaran...
No volem ser monotones.
Per cert, el que sí que té interès, ara que tinc aquí dos historiadors, és anar a visitar el Centre Cultural Born.
Sí, però no el dia de inauguració.
No, no el dia de inauguració, perquè, a veure, tampoc ara... Jo hi he pogut anar abans, per qüestions particulars, i la veritat és que impressiona veure les restes que hi ha allà, tot i que tinc dubtes del projecte que hi fan, perquè hi posen un restaurant en el recinte i no sé si és el millor lloc.
Bueno,
vaja,
això
ho fan pels diners.
General,
Sí, però vaja, independentment d'això...
No, aquest intent de posar algú lúdic en un marc cultural perquè la gent hi vagi i tal, això és bastant...
Posen un restaurant, una llibreria
quatre
espais.
A cada espai fan una permanent, setembre, una temporal, una llibreria i un restaurant.
I hi ha una sala polivalent que permet... fer concerts, xerrades, i la veritat és que està bastant ben aprofitat l'espai. Historiadors, s'ha d'anar, no? Tard o d'hora.
Jo crec que s'ha d'anar, sobretot per la porrada de milions que ens hem gastat.
80 milions d'euros. S'ha gastat més Madrid.
És un edifici els últims anys desgraciat.
Força més.
És un edifici els últims... A veure, desgraciat perquè... Desgraciat ara m'explico, perquè allà hi anava la Biblioteca Provincial, que després van traslladar al costat de l'estació de França, i que nunca va ser super perquè va vindre la crisi i tal, que no pot ser exactament que és una biblioteca provincial, però bueno, és igual, això ens ho explicarà el Domènec. No, però vull dir que és difícil. Ara, el edifici és preciós, és emblemàtic i està molt bé, ens som partidari que els edificis s'aprofitin i tal i qual. Ara, de totes maneres, el que es veurà allà, que està molt bé, de fet ja es coneixia en paper, perquè per exemple García Espuche, a base de buidar protocols notarials, va arribar a reconstruir el que era allò, no? Aquí hi havia aquella casa, aquí hi havia una botiga, aquí hi havia un hostal i tal. Ara, ara el que ho veiem més materialment, no? Des del punt de vista arqueològic, allà fi, que sempre impacta més, no? Bueno, jo crec que... A veure, està molt bé.
De fet,
ara, la part museogràfica no l'he vist, esperem que estigui ben fet, jo suposo que sí.
De fet, hi ha tanta, tanta documentació que són capaços de dir qui vivia cadascuna de les cases, sí, o els espais que es pot interpretar que era una casa. És espectacular.
Això més ho aconsegueixes buidant arxius i buidant programes notarials. Allà no hi ha unes etiquetes.
No, 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 òbviament, no hi ha el cartellet de camp.
I això, tal, no. Això, diguem, ha donat vida física a algú que sobre el paper ja es coneixia.
Domènec.
Sí, dues coses. Una, la biblioteca provincial existeix des d'aproximadament des de 1840.
Bueno, la desmortització
d'abans. Diguéssim, la biblioteca provincial de Barcelona es va fer a partir de les biblioteques dels convents desamortitzats. Tot i que, en el cas de Sant Cugat, la biblioteca que hi havia aquí no va passar a la provincial, sinó que va passar directament a l'arxiu de la Corona d'Aragó per unes altres raons, etc, etc. I aquesta biblioteca provincial estava ubicada i continua estant ubicada a la Universitat Central.
Efectivament.
I efectivament, qualsevol persona pot anar a la biblioteca de la Universitat Central i entrar amb el carnet d'identitat perquè és Biblioteca Provincial de Barcelona. Això és una cosa que normalment no se sap.
I aquesta informació personal és a l'edifici de la plaça Universitat?
A l'edifici de la plaça Universitat. A l'edifici de la plaça Universitat.
Sí, hi ha una quantitat de manuscrits.
La part antiga és extraordinària. És extraordinari.
Home, imagina, tots les biblioteques dels convents, n'hi havia uns quants a Barcelona.
Sí, passa, bueno, diguéssim...
Barcelona i tot Catalunya.
Sí, potser, diguéssim, a veure, s'hauria de reestructurar i de saber si la biblioteca aquesta ha de continuar sent una biblioteca provincial o potser, diguéssim, s'hauria de refondre algunes coses amb la Biblioteca de Catalunya. Vull dir, això seria un altre tipus de debat. Això, una cosa. L'altra cosa és, respecte al Born, jo justament aquesta setmana he fet un article pel Diari de Sant Cugat que explico això, i explico que bueno, no sé si ja heu vist el Sapiens, aquest que es va dedicar, diguéssim, en el Born, en el qual surten uns plànols amb unes cases, etc, etc, i fa referència, diguéssim, amb una casa concreta, que és la casa Boixadors. El senyor, diguéssim, l'Onofre de Boixadors, era el propietari de la Torre Blanca, i aquest senyor vivia a l'hivern al Born i estiuejava a Sant Cugat.
Ja ho feia bé, doncs, ja ho feia bé, no?
Diguéssim, estiuejar, diguéssim, aquí. Per tant, dic perquè hi ha una vinculació, diguéssim, entre la població de Sant Cugat i les cases del Born a través de la família Boixadors, eh?
Jo recomano, si algú encara no l'ha llegit...
Això ja no ho explica, eh? Ja ho explico jo, perquè vull dir, ja saps que...
Ja està,
diguéssim...
ja està fent problemes.
No, ben fet, no, ben fet. No, escolti, no, no. S'ha de llegir l'article, doncs no ben fet.
No, el que estic dient és que ja saps que des del punt de vista de Barcelona, més enllà del Tibidabo, no hi ha vida intel·ligent.
Sí, això a vegades es percep.
Bueno, en algunes coses tenen raó, eh?
No, no, li volia preguntar una cosa, ja que tenim el Domènec. Vaig passejar l'altre dia pel Born i vaig veure el carrer Sant Cugat, plaça de Sant Cugat,
sí,
Neus de Sant Cugat.
No, no és el Born.
No és el...
No, no, no. No. És això, és el barri de Sant Cugat. Sí. Això està per sobre del carrer... Bueno, més enllà del carrer Montcada. Del sí. Carrer Princesa, perdona.
Del carrer Princesa, per sobre del carrer Princesa.
Sí, és el barri de Sant Cugat, allà hi havia Sant Cugat del Rec.
Es diu barri de Sant Cugat.
Hi havia l'església de Sant Cugat del Rec.
I per això totes aquestes referències.
Sí, de fet... A veure, diguéssim, a l'entorn aquest de Santa Maria del Mar hi ha un lloc on possiblement, fins i tot si tu ara mires el plànol de Barcelona, veuràs que hi ha unes formes, diguéssim, així com una mica estranyes, corbades, que és on possiblement hi havia hagut l'amfiteatre de Barcelona. I aleshores en aquest amfiteatre hauria de ser on es va, diguéssim, matar Sant Cugat, si és que Sant Cugat ha existit mai, eh? Però bé, en tot cas el que no el van matar va ser aquí, eh? Això és una llegenda totalment absurda.
Aquí no matava ningú.
Sí. No, perquè simplement... No, perquè, diguéssim, per crear un màrtir necessites que hi hagin tres condicions. La primera, que hi hagi un temple on t'oferiria sacrificis, i a Sant Cugat no hi era. A Barcelona sí. La segona, necessites que hi hagi un tribunal que de justícia. Sant Cugat no hi era, Barcelona sí. I la tercera, diguéssim, necessites que hi hagi un públic que vegi l'execució, perquè si no, perquè quan l'executes? L'executes per fer espectacle i per fer escarment. I per tant, diguéssim, aquestes condicions es donaven a Barcelona i no aquí. I això, a més, físicament es dona en aquest barri, que és el barri aquest de l'entorn de Sant Cugat del Rec i d'on hi havia l'església de Sant Cugat del Rec.
Que, per cert, l'església existeix encara, no? Com a parròquia?
La parròquia de Sant Cugat del Regle van tancar, que estàvem en uns baixos d'un bloc de pisos al carrer Princesa, i fins i tot l'arqueta original de les relíquies de Sant Cugat actualment està depositada a Santa Maria del Mar.
O sigui que el parroquí no funciona ja, la Sant
Cugat. No, no sé què va passar amb aquest
local. El barri, que aquest tros de barri, bueno, diem barri, és una cosa...
Clar, clar, és que quan heu dit barri, jo m'he quedat parat i estàs recordant.
No, no, però és barri de Sant Cugat, i se li deia així. El que passa és que és relativament... Bueno, un barri no té per què ser molt gros, ara és preciós allò.
No, no, és una zona preciosa.
Aquell tros, aquells carrerons, el cinc de Sant Cugat, aquell tros, amb la plaça...
Plaça de Sant Cugat.
Aquells, per entendre'ns ara, 500 metres quadrats o 300, allò és preciós. És una part, és curiós, eh? Vull dir, a mi em passava, eh? Fins fa poc, Rambles avall a la dreta, el que és el Raval, ho conec bastant bé, que a l'esquerra, el que seria això, no?
Carles, Flaçadés,
el que és Sant Pere, Santa Caterina, que baix, allò ho coneixia molt poc, i allò és preciós, allò és interessant, que, bueno, que realment es correspon més amb la part medieval i antiga de Barcelona.
Sí, sí.
Les Rambles baixant a l'esquerra. Uh-huh. Baixant a la dreta es va omplir a partir del segle XVIII.
Si has de baixar via Laietana, girar al carrer dels Carders, em sembla que és, i vas a parar a la plaça de Sant Cugat, Neus de Sant Cugat, també és un altre carrer molt peculiar. Carrer de la Neu de Sant Cugat.
N'hi ha 4 o 5 que porta el Secs de Sant Cugat.
Secs també, teníem Secs i tot.
Sí, sí, sí. I la plaça, no, aquest tros és preciós. I ara, jo volia dir alguna cosa i havia perdut, tu.
No, bueno,
ah, sí, a Dalborn, sí.
Digues.
No, que de fet el que dona nom és l'església, aquesta església que hi havia.
Sobre les restes d'Alborn.
No, que Alborn, evidentment, vist des de, sobretot des de fora i des de fora del barri, pues, home, és una cosa molt atractiva culturalment i que s'hi ha d'anar-hi, però clar, els del barri també tenen les seves pegues, com clar, no? El tema de, hòstia, ens fotran aquí terrasses a Punta Mala, que la Sant Cugat en comencem a saber alguna cosa d'això, les terrasses, soroll, no sé què, tal i qual, i contrasta, està molt bé, perquè un dels acudits, un acudit, no, una...
Però les terrasses a Sant Cugat, sí, tampoc. Eh? Mare Déu.
Què?
No acaba, acaba.
Però no, últimament tot a Sant Cugat no hi ha altra cosa que terrasses. Dic que una de les coses per donar-li ambient ha estat allò dels balcons davant del Born, posar uns domassos amb noms de gent del barri, no? Els Llull, els Dossai, no sé
què. Els que van lluitar el 1714.
Bueno, sí.
Em va explicar la persona que em va ensenyar les restes.
Va, d'acord, sí, per ser, va. I també hi ha llençols queixant-se, no? Que estaven bastant barallats queixant-se del perminde, del que passava al barri, tal i qual. No? Bueno,
mira, si puc fer una petita recomanació, llegir Victus, d'Albert Sánchez Pinyol, deixar el tram final pel moment de visitar les restes. I així també, doncs, qui llegeixi el llibre, potser anant a veure les restes del Born, doncs podrà ambientar-se perfectament. Anaves a dir alguna cosa de les terrasses? O de Victus, o del Born, o del carrer Neu de Sant Cugat.
Totalment d'acord amb tu, molt, molt recomanable a qui li agradi la novel·la històrica, evidentment, si algú busca un assaig, doncs, malgrat que està molt ben documentat, no és un assaig,
aquest és el problema que tinc jo amb les novel·les històriques, com a novel·les històriques.
Com a novel·la històrica està molt bé, molt, molt ben ambientada, i a més amb molt, com dèiem, molt contingut de com es lliuraven les batalles en aquella època, o sigui, crec que hi ha un estudi previ important.
Perdó.
I no, sobre les terrasses, només posar un exemple, o sigui, dir que Sant Cugat, les terrasses, o el soroll, o els bars, o la nit, anècdota, els meus pares, que tenen 70 anys, surten a sopar fa uns dies, surten del sopar, volien prendre una copa a Sant Cugat i no van poder. Ja us podeu imaginar que no són gent d'anar a dormir a altes hores de la matinada, eh? O sigui que poder que ens replantegem quina és la vida nocturna dels nostres pobles i ciutats, perquè ja no dic la jovenalla que la condemnem en el polígon industrial a passar-s'ho bé, sinó fins i tot ja la gent gran, doncs ja no té el lloc on sortim de sopar, prenem una copa, una cervesa, el que sigui, doncs tampoc tens aquest espai a Sant Cugat.
Tot i que entès, pel que deia el Jordi, no sé si vaig errat, que referia a terrasses que han aparegut en llocs que no són per Terrassa.
No,
ara tampoc diré noms, però sortint d'aquí, per exemple, del carrer de la ràdio, hi ha algú que planta unes taules en un lloc on han de passar els vianants, i si no passen per aquella zona, han de passar per la zona dels cotxes.
No, però això és un fet, a part d'això és un fet, no sé si n'hi ha massa o no n'hi ha massa, que és un fenomen relativament recent a Sant Cugat. Abans, tota la quantitat de terrasses que ara veus, que ara qualsevol bar te'l fot 3 o 4 cadires, fa 2 anys enrere, no es veia, potser tenen a veure amb el tema del tabac i tal qual, i també és cert, una altra reflexió, que hi ha espais físics que s'estan ocupant tota la via. Per exemple, una de les coses curioses, si compares amb uns anys darrere, és la plaça Augusta, sense anar més lluny. que ara ja no veure-ho de nou i tal, arribarà un moment que quasi el 80% de la plaça està ocupat per cadires i taules, no? Bueno.
Oh, sí, en el cas, diguéssim, a veure, jo aquest estiu que he estat a Llívia, diguéssim, doncs la plaça Major de Llívia actualment està totalment ocupada per terrasses, totalment, eh? De manera que els bancs aquells que hi havia no hi pots accedir.
Bueno, és que ni els veus.
Sí, no, exacte, eh?
Els veus.
És una cosa que dius, home, sí, això és excessiu.
Però una altra cosa, i que si és vital el que diu el... Jo no soc de sortir de nits, però si és vital el que diu el Toni, no? Una altra cosa és que si hi ha tantes terrasses i per a la nit no trobes un lloc, però allò és que algú està mal organitzat.
No, a veure, Jordi, ahir vespre que anàvem junts, sí, diguéssim, vam anar, sí, a sopar, no, problema, sí, i eren les 10 de la nit.
Era dilluns.
I aleshores, diguéssim, es van dir, bueno, la terrassa no, perquè a les 11 els farem fora. I, de fet, realment vam acabar a quarts de 12, no? I, per tant, doncs, vam haver de sopar dintre, perquè fora no...
No, però vull dir, a veure, que els dies laborables les terrasses tanguin a les 11 i tal, a mi em sembla correcte. Vull dir que, a veure, ara, si realment els seus pares, que no deuen sortir a les 12 de la nit, no van trobar un lloc...
No se sap mai, això, a vegades.
Bueno, ho ha dit ell.
No, no.
Si realment, no, però si realment a una hora prudent de la nit no trobes, no, un lloc, a 20 de... Bueno, és que, o busques malament o és que no funciona.
Sempre criminalitzant la gent jove, no? Dius, hòstia, doncs no, hi ha gent gran que també té ganes de sortir, sí, d'anar a prendre una copa i a Sant Cugat. O te'n vas al polígon industrial o no pots fer una copa.
Parlant d'això de les terrasses, deixo que explico una anècdota.
Sí, home, i tant.
No diria la d'Ariestra, perquè... Però, a veure...
Jo ara aquí diem moltes coses i mai posem noms, eh?
Jo soc el president de l'Escala, vale? I he vist que un bloc està molt a prop d'un bar, amb una certa...
de vida bohèmia.
Sí, a Sant Cugat i tal. I a l'Escala del bloc, durant molt temps, s'ha servit de terrassa. Trobaves, sí, cremaves un dissabte, un divendres, a la una de la nit, a quarts de dues, que és el més tard que jo arribo a casa, i trobaves a la litrona, pim-pam, i l'endemà al matí, vasos de plàstic, les empastifades de Coca-Cola, borilles i tal. Allò em passava mitja hora collint. I, ostres, la llum de fora, un dit bon dia, es va espatllar. Va espatllar. I vaig dir, bueno, pues he de trucar als que vinguin a recollir. I vaig dir, hòstia, i si ho deixo fosques, això? Hòstia, no, escolta, no em vinc mai més, tu. No em vinc mai més, no s'ha instal·lat mai més a l'Escala. I l'altre dia em vaig dir, escolta, aquí no hi ha llum. Dic, no, no, jo, si és per mi, jo no la...
No diré res.
Jo no l'arreglaré.
Compte que si t'escolten ara des de l'Ajuntament, potser te l'arreglen, eh?
No, és llum...
Ah, teva, va, l'interna.
Sí, hi ha una llum interna, com tots els blocs a dintre, que és...
Pensava que era un fanal al carrer.
És la que serveix per obrir la porta i tal, i hi ha una llum a la part de fora, i aquesta no l'he arreglat, tu. I mira, és la manera que no s'instal·li, tu.
Per cert, de festa de tardor, ja que el
16 i 17 de novembre.
Sí, alguna novetat? Tenim reunions la setmana que ve, no?
Convocatòria d'entitats, si no m'equivoco, el dijous 19.
Val, ho dic perquè si la gent ho sàpiga. Qui vulgui participar, que hi vagi.
Qui vulgui participar, doncs, és obert. És tan obert, doncs, que qui vulgui participar en la pròpia organització pot participar de la pròpia organització i formar part de la coordinadora, de la junta, digue-li com vulguis. I les entitats, doncs, que...
Ententes, per cert, no?
Sí, aquest és el problema, sí, sí, que tenen els membres de la comissió.
El Toni i altres tenim una feina, perquè no estàvem allò. Escolta, tu, sí? Cops de puny, no, jo m'agafo la cadira, escolti...
Com els consells d'administració de les caixes abans,
igual,
no?
Una mica. Igual. Tenint en compte que ho cobrem bastant menys.
Per cert, el senyor Narcís Serra, vaja, imputat, no? El tenim?
El tenim imputat.
Sí.
Bueno, han sol·licitat la imputació.
A veure... És que jo crec que això algú haurà d'estudiar, perquè en Cicera jo crec que és un dels fenòmens de la natura més curiosos, no? Que ha tingut una capacitat de passar per llocs importantíssims, no? Sense semblar que feia res. I jo suposo que ha fet molta cosa, no? Lo de la Caixa també va estar uns anys de present i, no, i semblava que ell no tenia res a veure, pim-pam, Pasqual i tal, no?
Passat... Home, si hagués aquí l'Arcadi t'explicaria quatre coses.
I ara sí, que... sí, vaja, sí.
No.
I no gaire bones, eh?
No, però havia passat en tota aquesta història que ningú parlava. I ara que passava l'han imputat, dius?
Sí, no estava imputat.
Sí, o sigui, jo diria que el fiscal anticorrupció ha demanat la...
Però això és d'ahir, és
d'ahir. No, de la setmana passada.
Sí, la setmana passada.
Ah, doncs em vaig saber.
Ostres, Jordi, tu que ets un lector de diaris...
No, em va passar per
ell, el Tudó i 50 i pico membres del Consell d'Administració.
Que els sous no es corresponien amb el que haurien d'haver cobrat, bàsicament, aquest és l'indici.
I algú els hi haurà de donar responsabilitats també de com hem deixat la Caixa, no?
Home, jo crec que sí.
Sobretot els 1.200 treballadors o no sé quants que es volen fotre fora, no?
Jo crec que sí.
Jo és que aniria a encerclar el Catalunya Caixa en lloc de la Caixa. I no vull defensar la Caixa, eh?
Bànquia també,
però Catalunya Caixa, m'alegro que té sobre la taula.
Passa que la paraula Caixa formalment l'haurien de treure del vocabulari, perquè ja no són caixes, són bancs tots.
Totalment d'acord. No l'altre dia ho pensava, caixa. Jordi, totalment d'acord amb
no
això.
No tenim ni una caixa a Catalunya, que això també és un dia...
No, algú... perdona, continua existint
la
caixa d'enginyers.
Sí, però algun dia ens haurà explicar algú com hem sigut capaç aquest país de perdre un tremant de caixes que tenia 150 anys d'antiguitat sense que no hagi passat res gros. Un dia ho ha de fer la història d'això.
Bueno, de moment ja n'hi ha 50 i pico imputats.
Sí,
bueno,
però ja no tenim caixes, tot.
Escoltin, ho deixem aquí. Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies per haver vingut i escoltin la setmana que ve, si volen, i tornem.
Ah, només si volen.
Home, vull dir que saben que tenen les portes obertes.
Molt bé.
Molt bon dia.
Adéu, bon dia. Bon dia.